Sainz de 9 segons més o menys de Fernando Alonso, però hem fet ja aquesta segona aturada al pilot madrileny en aquest circuit de Barcelona-Catalunya. Com tenim el segon set del partit de Djokovic a Roland Garros, Mollom?
Doncs molt bé, encara pel serbi, que de fet ara començarà a servir per tancar aquest segon parcial. 5 jocs a 2 per Djokovic, superant amb certa comoditat el peruà Juan Pablo Varillas, que com comentàvem el recomissia ja ha fet prou segurament arribant a aquesta ronda. És el segon tenista peruà que arriba en un gran slam a la ronda de vuitens de final.
No plou el circuit de Barcelona-Catalunya, sí que ho fa Albert a la primera etapa de la Dauphiné.
Sí, sembla la continuació del Giro d'Itàlia, on hem tenim moltíssimes etapes passades per aigua i també està plovent en aquesta primera etapa de la Dauphiné. Ara mateix a 40 quilòmetres pel final, és una jornada bastant trencacames, amb puja i baixa, 5 ports de quarta categoria. A 40 quilòmetres pel final tenim unes capades, 4 ciclistes, Godon, Herregots, Van Moer i Van den Bosch, que tenen 2 minuts de marge sobre el gran grup. Per tant, encara marge pel pilot per atrapar els escapats, 2 minuts d'avantatge, veurem si arriben els 4 i es disputen la victòria o hi ha final a l'esprint, perquè l'últim port de quarta categoria es corona a 12 quilòmetres pel final, però és un port d'un quilòmetre, molt dur, però només d'un quilòmetre no es faran diferències.
Diumenge de la setmana que ve tenim la Dauphiné, Vingegaard com a favorit al Tour, participant també en aquesta prova que sempre serveix de preparació per la ronda francesa. Pol Prats, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Anirem actualitzant amb el Pol al llarg dels superesports i de les diferents transmissions. Què ens expliques, Pol?
Doncs comencem parlant del trànsit. Ara fa poc més d'una hora que ha arrencat l'operació tornada de la segona Pasqua, que s'allargarà fins demà. Trànsit calcula que tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona 280.000 vehicles. Aquesta hora, però, parlem de calma a les carreteres. Només destaquen trams intermitents de circulació lenta a la C-17 a Parets del Vallès, sentit Barcelona. No obstant això, trànsit preveu una tarda complicada, sobretot a partir de les 6, quan acabi el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, on hi assisteixen 120.000 espectadors. Per esponjar les retencions, s'obriran carrils addicionals i de sentit únic a les principals vies afectades, com la C-17, l'AP-7 i la C-35. Més coses, una petita fuita de clor en un gimnàs de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, ha obligat a desallotjar 30 treballadors. Ha passat aquest matí i no hi ha hagut ferits. Els bombers han establert un perímetre de seguretat i ara estan comprovant que el recinte sigui segur abans de reobrir-lo. I encara us expliquem que l'aplec del Cargol de Lleida compleix les seves expectatives i bat tots els rècords de participació. Més de 200.000 persones hi han participat durant el cap de setmana. L'organització ho considera tot un èxit i expliquen que ja estan treballant en l'edició de l'any vinent. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies el president de FACOLL, Ferran Patrix.
Us hem dit que teníem xifres de rècord i així són, però que ja està clar que el proper any tornem a batre les xifres, perquè se tornaran a incorporar doncs entre 5 i 8 colles noves, vale? En la qual acabarem de fer l'aprofitament de l'espai que hem ampliat al màxim.
L'organització calcula que aquest cap de setmana s'han menjat un total de 14 tones de cargols.
Espero que no la mateixa persona. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
45 voltes completades de 66 al circuit de Barcelona-Catalunya. Verstappen, Hamilton, Russell. No es mouen les primeres posicions. Quim.
I tenim ara mateix Fernando Alonso a boxes fent un altre canvi de pneumàtics. Vegem si aquest últim joc li serveix a l'asturià per millorar rendiment i guanyar posicions, que de moment teníem Alonso cinquè abans de l'entrada a pit lane. Ara perdrà posició, entre d'altres, amb Carlos Sainz. Veurem on queda l'asturià. Per cert, que ens acostem ja al tram final d'aquesta cursa de Fórmula 1 i encara no ho hem comentat. El dia ha començat amb una gran notícia per l'automobilisme català, i és la victòria de Josep Maria Pepe Martí a la cursa de la Fórmula 3, arrencant des de la pole position. Martí, que ja havia guanyat dues curses sprint aquesta temporada, però que ha guanyat per primer cop la cursa gran de la Fórmula 3. Sempre calen pilots de casa, doncs perquè parem més atenció a l'esport i per portar més afició als circuits. Evidentment, la Fórmula 3 és encara lluny de la Fórmula 1, però l'única manera d'anar pujant graons és fent-ho bé i aconseguint resultats, i per tant avui important aquesta primera victòria, diguéssim, en cursa gran de Josep Maria Martí a la Fórmula 3.
Sí, el pilot de Barcelona, amb el suport del RAC, del Genís Marcó, representat per l'empresa A14, el Fernando Alonso, molts bons padrins, un noi molt jove però amb el cap molt ben amoplat, encara amb 17 anys, d'aquí a 10 dies fa els 18, no té el carnet de conduir encara, no pot conduir pel carrer, però guanya curses amb monoplaces de competició, i ha fet una cursa esplèndida, eh? Un capo laboro, com ha dit el Lluís Pérez Sala, l'expilot català de Fórmula 1, una obra mestra.
Mira, i ha dit això, han acabat la cursa amb la seva victòria.
No havia guanyat mai el circuit, vaig fer segon a la F4 fa un parell d'anys i res, ara aconseguir d'aquesta manera aquí a casa amb la pole, a més el divendres, molt i molt especial, no? Al final, a més, amb el punt de la volta ràpida, amb una mica el conjunt del cap de setmana ha sigut espectacular, no? I al final em sembla que ara estem segons del campionat, amb la qual ja comencem a rivalitzar una mica amb el líder i poc a poc apropant-se.
Doncs content no només de la victòria, sinó de veure's segon ja a la general d'aquest campionat, d'aquesta F3. Ara qui té la volta ràpida és Magnussen, que li robaria un punt als... Vaja, anava a dir els favorits al títol, o el favorit al títol, que és Verstappen.
Magnussen, que va penúltim.
Això demostra la gestió dels pneumàtics que fan els pilots en carrera per intentar allargar les tirades, no es premen en les cobertes a fons, sobretot a les primeres voltes després d'una aturada a boxes. Perquè els pneumàtics et durin en bones condicions tota la tirada, ja cal molta gestió de les cobertes.
Per cert, de Josep Maria Martí, que escoltàvem fa un moment, el líder del campionat és el brasiler Gabriel Bortoleto i està a 24 punts de Martí. Per tant, hi ha marge perquè el català, si aconsegueix fent-ho tan bé com avui, pugui entrar en la disputa pel títol de la Fórmula 3. I una curiositat que ens ha explicat el seu pare, que també es diu Josep Maria Martí, que és l'únic pilot de la Fórmula 3 que continua estudiant, i precisament el dia que farà 18 anys, que és el dia 13 de juny, té la selectivitat, tu.
I aviam si aquell dia s'inscriu a l'autoescola.
No sé si tindrà temps per tantes coses.
Perquè això no convalida, eh? Ara, no ho dic de conya, eh? Ara ho dic, dic seriosament.
No convalida.
No convalida ara res, de tot això?
No, al contrari. Per ser pilot de Fórmula 1... no només has de mereixer la superllicència per teus resultats esportius, sinó que has de tenir el carnet de conduir en vigor. Si te'l retiren, no podries córrer.
Oh. No, jo deia convalidar al revés, és a dir, tota la competició que té a les mans Pepe Martí li convalidi per treure's el carnet de conduir. Però no,
haurà d'estudiar-se el codi, aprovar la teòrica i després les pràctiques.
No, de fet... La Luz de Gálibo, vaja, que ja estic estudiant en català, jo vaig estudiar encara en castellà. Aquesta ha de continuar sabent què és, per aprovar el carnet.
Doncs sí, Alonso, que passa a Guan Yuzu i recupera la novena posició, anava a explicar una altra anècdota que reforça que està bé que els pilots de velocitat, per circular a trànsit obert, també hagin de passar l'examen, i és que Marc Gené ha explicat en alguna ocasió que alguna vegada, sortint de fer testos aquí al circuit, quan era pilot en actiu, i anant a casa a Bellaterra, que és ben a propet d'aquí, portant algú, no sé, algú de la família, algú, de sobte s'adonava que qui duia el seient del costat feia molta cara de por. I és que ell, sense fixar-s'hi, de manera completament involuntària, estava anant molt de pressa per anar en trànsit obert, però esclar, tenia la sensació d'anar aturat respecte al que acabava de fer una estona amb un Fórmula 1 al circuit.
I mentrestant, millor volta de George Russell, ara mateix 1:17.875, el primer que baixa d'1:18. Vejam si Verstappen vol també aquest petit premi de consolació, aquest puntet extra, i li pispa al final.
Hauria d'arriscar Valentí Verstappen per la volta ràpida, bueno, o no? Ho dic perquè amb l'avantatge que té no li ve d'un punt, tampoc.
Bé, però quan faci la segona aturada i munti un joc nou de rodes, sense atibar gaire, jo crec que ho té, eh?
Més atacs de Fernando Alonso, ara sobre Yuki Tsunoda, avançament també de l'asturià d'Aston Martin, se situa 8è per davant de l'Alfa Tauri del japonès, i ara qui té en el punt de mira Fernando Alonso és Esteban Ocon, el seu excompany d'equip Alpine. No el té gaire lluny, el pot atrapar aviat.
Sí, però el podi és lluny, eh?
Sí, el podi sí. El podi ja és una pel·lícula que...
I la 33, la 33 la veurem o no, Valentí, aquesta temporada?
Home, aviam, jo era escèptic, però clar, després de veure la ratxa de 5 podis en 6 curses que duia fins ara i la competitivitat general de l'Aston Martin, si més no, abans d'arribar aquí al circuit, vaja, quan sempre estàs allà, un dia o altre t'ha de sonar la flauta. De fet, la 33 podia haver caigut perfectament a Mònaco. Aston Martin va tenir allà una pífia còsmica, en la meva opinió, eh? Alonso defensa la tàctica de l'equip i diu que tots aquests que els critiquen, que són els... que em deia l'Enzo Ferrari, l'enginyer del lunedì, no? L'enginyer del dilluns.
Com les travesses, eh? Això.
Exacte. Però, caram, quan ja plovia, quan ja pilots havien parat a Mònaco a muntar rodes d'aigua, pares tu i les muntes llises, ostres, espera't, davant del dubte, espera't. Allà va engegar a rodar la carrera, penso jo.
Fernand Alonso ja sobre Esteban Ocon, no pujarà al podi, però almenys està oferint una mica d'espectacle amb aquesta mini remuntada que està fent. No ha pogut passar ara en aquesta passada per recta de meta, però està ja molt, molt, molt a prop de l'Alpine, del pilot francès, per segurament intentar-ho a la següent passada per meta, perquè veiem que realment està rodant molt a prop el pilot asturià del seu rival Esteban Ocon. Tenim Lewis Hamilton a pit lane.
Pneumàtics tous.
Pneumàtics tous per l'últim estint d'aquesta cursa, en què Hamilton ha de defensar la segona posició, que en principi no perilla. La guerra per la tercera la tenim entre Checo Pérez, que també entra pit lane. Recordem que sortia 11è i va tercer, i George Russell, que ara evidentment el supera per la recta principal. Russell ja havia fet la segona aturada, no?
Sí, Russell ja ha fet l'aturada, per això havia fet la millor volta amb el joc de rodes noves, i ara ja Verstappen ja torna a tenir pista lliure per aturar-se i mantenir la primera posició sense problemes.
Deia, Jaume?
Sí, que a París Djokovic ja s'ha adjudicat el segon set contra el peruà Varillas, per tant, continuen amb per feina, 6-3, 6-2 per Novak Djokovic en el... Mira, 1:28 de partit.
I Fernando Alonso, que supera final de recta Esteban Ocon. Hi ha hagut una mica de ziga-zag aquí entre tots dos, però finalment ha guanyat la posició el pilot asturià, a qui tenim ara mateix a la setena posició. El següent objectiu serà el seu company d'equip, Lance Stroll.
Sí, ha sigut un avançament més bonic que aquell anterior de Russell a Sainz, eh? Jo crec que l'avançament de la cursa és aquest ara mateix.
Com a mínim han fet més ziga-zaga, sí. A mi m'ha semblat que la frenada de Russell era més al límit, més a l'últim moment, però és veritat que la defensa d'Ocon ha estat una mica més vehement.
Pérez per darrere de Sainz a 3 segons.
Fins i tot ha anat a l'herba.
Dius, Xavi?
No, Pérez, dic, per darrere de Sainz a 3 segons ha sortit d'aquesta aturada per canviar pneumàtics.
Doncs serà interessant veure-ho si realment la defensa d'Ocon, ostres, no sé si ha fregat la temeritat, enviant Alonso al carril de sortida de pit lane, i aquí l'asturià que no s'ha covardit gens ni mica, i a l'hora que feia ziga-zaga amb el volant, arribant al punt de frenada, que això no és fàcil, ha aconseguit materialitzar l'interior. Que està bé que els pilots es defensin, però quan el pilot que tens darrere t'acaba d'atrapar, té millor ritme, i a sobre amb això el DRS, no sé fins a quin punt no és un risc una mica innecessari.
Una mica al límit. Si allà hagués hagut una paret, clar, no ho hauria fet, no? De vegades penso que seria millor que els Fórmula 1 no tinguessin retrovisors, com les MotoGP, eh? Llavors sí, no podríem fer aquestes tancades de porta. I s'atura Verstappen, eh?
S'atura el líder, li canvien els pneumàtics, 2:06, bon canvi de Red Bull, tornarà a la pista amb la cursa guanyada. Això només, vaja, jo crec que tampoc ho faria variar, però com a mínim tindríem una mica d'activitat, deia si caigués un ruixat. Però Verstappen, que torna a la pista i que continua al capdavant del Gran Premi, ara sí que ja, si no plou, no cal tornar a canviar pneumàtics, i això que estarà ja vist per sentència amb aquest, anava a dir passeig és lleig, perquè van a més de
300 per hora. Cavalcada.
M'agrada molt el terme, Valentí, amb aquesta cavalcada triomfal de Max Verstappen en aquest Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona-Catalunya. No perilla tampoc la segona posició. Vaja, sí que perilla, ja us explicaré per què. Lewis Hamilton està lluny de Verstappen, està a 35 segons, però Russell ve menys de 5. I en el moment en què Checo Pérez supera Carlos Sainz per la quarta posició, i no sé jo si el ritme de Pérez pot amenaçar també la tercera de Russell, fins i tot.
Doncs ho veurem, podria ser, eh? Pérez està ara mateix a uns 9 segons de Russell, que són bastants, però vaja, porta un ritme molt superior, acaba de fer la millor volta a la cursa, 1:16:06. Si dèiem que Russell havia baixat la volta ràpida a l'1:17, Pérez ja l'ha baixat a l'1:16. Veurem si Verstappen, ara que té les rodes noves, és l'oportunitat que té d'intentar agafar ell el puntet de la volta ràpida.
Amb 12 voltes per davant anirà justet, però pot haver-hi aquí un punt d'emoció en aquesta remuntada que està fent Checo Pérez i que ja l'ha situat a les portes del podi. Veurem si l'acaba posant damunt del podi o no, i no sé fins i tot si pot haver-hi alguna mica de lluita entre els Mercedes. De moment el marge de Hamilton sobre Russell és superior als 4 segons, que tampoc és massa, i no sé si en aquests casos, Valentí, des del pit lane hi ha algú que dona ordres de no esgarrar la festa i tenir els dos cotxes a dalt del podi, o els pilots han de tenir via lliure per poder millorar posició. En aquest cas seria Russell.
Jo crec que amb els dos cotxes al podi i Hamilton al davant de Russell
bon detall.
I Pérez venint per darrere amb més bon ritme,
no és moment de fer bromes,
exacte,
no?
Mantindran les posicions i si de cas estaran mirant aviam Pérez el ritme que porta, des que és més d'un segon per volta més ràpid ara mateix.
Sí, sí. Està volant Checo Pérez amb el seu Red Bull, ja ho diu, permeteu-me l'acudit, que dona ales. Doncs sí.
Home, faltava la broma sobre Red Bull Verstappen.
Fàcil,
que,
no?
Que vèiem quan parava a canviar, vaja, hi ha més d'un o dos missatges per ràdio, deies, Valentí, que es queixava dels pneumàtics durs, que no li estava agradant el rendiment que li estaven oferint, un tio que porta gairebé una volta guanyada al segon, però que no ha estat molt còmode amb els pneumàtics durs, almenys el que comunicava l'equip en més d'una ocasió.
Sí, hi ha tres compostos per cada cursa a escollir, el dur, el mitjà i el tou, i Verstappen els ha muntat tots tres. Ara mateix està amb el tou, la qual cosa em fa pensar que sí, que si tiba una miqueta pot endur-se aquesta millor volta de la cursa, vejam.
I Max Verstappen, deixem-ho dir, que és una miqueta rondinaire, perquè dominant com domina, li troba peques a tot. També és veritat que els grans campions ja ho tenen, això, que mai estan contents, i entre moltes altres coses, doncs aquesta és una de les dels elements que els fa sempre buscar millorar, 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 i per això tens tants bons resultats. Però a vegades també fa la sensació que, noi, però si estàs, anava a tornar a dir passejant, estàs cavalcant triomfalment, tampoc cal queixar-se de que aquest pneumàtic et fa perdre unes dècimes.
I a més el pneumàtic és una víctima propiciatòria, saps? És una peça que subministra un proveïdor extern, la mateixa per tots, i queixar-se dels pneumàtics és gratuït i va molt bé per justificar els teus possibles problemes, abans de dir que el que no va bé és el cotxe, etcètera, etcètera.
Com el futbolista que es mira la bota quan la fot a la tercera graderia una mica.
Això
dels pneumàtics. Tampoc fa pinta que li hagi de venir d'un punt de la volta ràpida pel Mundial.
No sembla que estigui tibant gaire, no.
Aquesta lluita Stroll Alonso pel sisè lloc, pot haver-hi instruccions d'equip o
no,
és lluita lliure?
No. Aquí sí que no, i més amb Alonso al darrere, al contrari que la situació de Mercedes.
Sí, sí, en tot cas el senyor Stroll pare és qui posa els diners a Aston Martin, però ja sabeu que Alonso, això de les ordres d'equip, si no són a favor d'ell, no les sent, no li arriba, i vaja, també per una qüestió de la dimensió de tots dos pilots, no? Doncs no tindria massa sentit tampoc mirar de frenar Fernando Alonso a la seva cursa de casa per defensar una sisena posició.
I em sorprèn negativament Lando Norris, tercer a la graella, i torna a estar al penúltim, doblat. Ell ja ho deia.
Valentí, un dels Alfa Romeo que se n'ha d'anar fora de la pista. Han arribat emparellats amb un dels cas a la final de recta. Vejam si trobo quins pilots són. Eren
Tsunoda i Zhou,
exacte. I llavors era un Alfa Tauri, no un Haas.
Sí, era Zhou, sí, sí, que s'han hagut d'anar fora de pista per no topar.
Sí, és que Tsunoda li ha tancat la porta per l'interior i Zhou llavors ho ha intentat per fora, i aquí vull dir, és gairebé impossible que puguis passar, té les de perdre, i finalment han hagut de marxar per fora. Perdona, Valentí, que he detallat, però sí. Com que no havíem vist en tota la cursa un cotxe anant per fora,
Zhou, m'ha cridat l'atenció. Hem vist com ha seguit les instruccions del director de carrera, i per reincorporar-se a la pista ha seguit, diguéssim, el recorregut de la volta ràpida de MotoGP i ha tornat després de l'últim pilar. No es pot tallar directament la S a final de recta, sinó que s'ha de seguir aquest caminet per tornar a la pista d'una forma més segura pels competidors que estan a l'asfalt. I sí, que estava dient abans? Quan
estàvem parlant de Norris, no? De la...
Ah, Norris, sí, sí. Ell ja ho deia, que no considerava que el McLaren tingués un ritme de cursa prou bo com per mantenir la posició de podi que tenia la graella, però d'aquí està el penúltim lluitant amb Williams i Haas, i va un tros, eh?
Perquè no pot ser que el cotxe hagi quedat més danyat que una punxada, no ho sabem, això.
Clar, potser ha malmès una mica l'aleró davanter, no ho sabem ara mateix, sí, podria ser.
Tampoc és que el seu company Oscar estigui fent una exhibició, però vaja, no sabem fins a quin punt ha perjudicat aquesta topada, més enllà d'haver de passar el primer pit lane a la primera volta, que ja és prou penalització, doncs que això li hagi pogut perjudicar a Lando Norris, que és veritat que recordarà aquest Gran Premi d'Espanya com un gran dissabte, perquè el diumenge segurament no el voldrà recordar. Som ja a menys de 8 voltes pel final, al davant cavalca que cavalcarà és Max Verstappen, Lewis Hamilton ara a 17 segons, Verstappen jo crec que ja es pot permetre el luxe d'anar gestionant la situació, i George Russell tercer ara a 7 segons de Hamilton. Aquí la diferència s'ha eixamplat, per tant, tot fa pensar que no tindrem lluita entre els dos Mercedes per la segona posició, i el que haurem de veure és si Pérez arriba a amenaçar la tercera de Russell. Ara mateix 5 segons, 2 dècimes de diferència, però atenció, si veiem els temps per volta, Valentí, Pérez rodant més de pressa, força més de pressa que Russell.
Sí, sí, està rodant en 1.17, que de fet és el mateix ritme que està mantenint Verstappen al capdavant. Verstappen no ha baixat encara d'1.17, no ha fet l'1.16 de millor volta que ha fet Pérez, la qual cosa fa pensar que renuncia a lluitar pel puntet de la millor volta i li cedirà graciosament al seu company. Però Pérez, si manté aquest ritme, empaitarà aviat George Russell pel tercer graó del podi, que seria una molt bona cursa de Pérez, tenint en compte que havia sortit 11è, eh? I és el que necessita Red Bull, tenir els dos cotxes al capdavant i reformar que són el millor cotxe, el millor equip.
I que em disculpin a Can Mercedes i a Can Russell, però que li posaria un punt d'interès a aquestes últimes voltes, on ja sembla tot gairebé dat i beneït. També podem tenir la lluita que dèiem fa un moment entre Stroll i Alonso, perquè Alonso ja és a 1.7 del seu company d'equip i amb millor ritme. Per tant, podria molt ben ser que en un parell de voltes estigués ja gairebé en disposició d'activar el DRS. Veurem.
Sí, aquesta sí que fa pinta que sí.
Sí, està rodant unes dècimes més ràpid Alonso que Stroll, unes 3 dècimes, 2, 3 dècimes segons la volta. Ara mateix està 1.3, un parell de voltes més i ja estarà en disposició d'activar l'aleró mòbil.
Atenció al missatge que li envien a Verstappen. Bandera blanca i negra de límits de pista.
Sí, sí, un avís, si en fa un parell més tindria una penalització. En aquest cas no és com a MotoGP que el farien passar per la volta ràpida, sinó que seria una penalització de temps, però vaja, ja l'avisaran que ja té l'avís i que es mantingui dintre del traçat negre, diguéssim.
Sí, perquè no seria en qüestió ara de posar en risc aquesta victòria que ja té la butxaca amb 18 segons de marge sobre Hamilton.
Recordem que aquí els límits de la pista els marca la línia blanca que hi ha on s'acaba l'asfalt, eh? No és com a MotoGP, que és quan la trepitges a la zona verda. Aquí simplement posar les quatre rodes més enllà de la línia blanca, sí, és haver infringit els límits de la pista.
Això ho ha fet,
Una norma que a mi personalment no m'agrada, perquè moltes vegades passa que quan un pilot posa les quatre rodes fora d'aquesta línia blanca,
no és voluntàriament,
ja va pel pedregar i està perdent temps, amb la qual cosa, a més, sancionar-lo per haver-te sortit de la pista, escolta, si vas així de colat i aconsegueixes anar encara més ràpid, doncs xapó, escolta.
Sí, però i si hi hagués una paret en lloc d'una escapatòria, què?
Ah, llavors ja se'n guardarien prou de fer-ho, això, sí, clar.
Això està clar.
Pues en comptes d'asfalt que hi posin una mica de graveta o gespa i l'asfalt que comenci un metre més enllà.
La lluita Alonso, però... Stroll ara és el que centra una mica l'interès, a veure si Alonso pot ser sisè, si supera Stroll, el té una mica més, encara un segon, però a punt de poder activar el DRS, Quim.
Sí, un segon pelat amb quatre voltes i escaig per davant, com a mínim hi ha lluita aquí. En canvi, el que es fa difícil és que Sergio Pérez atrapi George Russell, perquè ha baixat el ritme Pérez i es mantenen els 5 segons de marge. Per tant, jo crec que les quatre primeres posicions, si no hi ha una sorpresa majúscula, les podem donar ara mateix per estabilitzades. Alonso mirant d'apropar-se al seu company d'equip i veurem si hi ha
intent d'avançament.
Boníssima conversa ara mateix entre Verstappen al capdavant de la cursa i el seu enginyer de pista, Gianpiero Lambiase, que Verstappen li ha preguntat que quina era la millor volta, o sigui, és a dir, que contràriament al que pensàvem sí que volia atacar-la. Lambiase li ha contestat que ell mate- ara mateix té un 17-3 com a millor volta, però que té un avís per haver infringit els límits de la pista i no es pot jugar a córrer una volta a la corda fluixa per intentar fer el millor temps, és a dir, que se n'oblidi.
Creus que li farà cas o no? Com és Verstappen?
Hauria de fer-li cas, vejam.
Sí, sí,
el... No li fa cas, eh? No li fa cas, aquí la tenim, 16-3-30.
Volta ràpida de Verstappen.
És que...
Sensacional, sensacional. La veritat és que és d'agrair, segurament al box li picaran la cresta, no de la mateixa manera que ho haurien fet si per fer la volta ràpida comet una errada, però aquesta ambició dels grans campions, aquest no para de rondinar, sí, sí, que deia jo fa un moment, però que també és que no tinc la volta ràpida, espera'm un momentet, que ara ho arreglem això, i Max Verstappen, que sumarà també el punt extra de la volta ràpida, déu-n'hi-do, eh? Quin domini
li acabà, li acabaven de dir que se n'oblidés, que estava avisat de límits de la pista, que es jugava una sanció, que bé...
És que jo crec que això l'ha motivat encara més.
De fet, la sanció, ara que hi penso, tampoc hagués compromès la seva victòria, perquè haguessin estat 5 segons, però vaja, i en té 20 de marge. Però vaja, quan l'enginyer diu que no, que te n'oblidis i que vagis
per
feina...
Espera't, que Hamilton ha fet millor primer parcial. Aviam si com a mínim tenim lluita per la volta ràpida. Hamilton ha fet el primer parcial...
Hamilton ja ha estat molt ràpid el primer parcial. Tot el cap de setmana,
Ara veurem. Perquè, escolta, ha estat molt més ràpid que Verstappen en el primer parcial. Ah, dius que clar, que ja era un parcial que feia especialment bé Hamilton sobre Verstappen. Ah, no, el segon ja no millora.
Però millor volta personal, veurem com la tanca.
Però no li prenen, vaja, no, en el segon parcial no li està prenent la millor volta del Gran Premi a Max Verstappen. Potser en el cas de Hamilton sí que és millor no prendre cap risc, que aquesta segona posició de... val el seu pes en or per Lewis Hamilton, que enguany només ha pujat al podi del Gran Premi d'Austràlia, un segon també, i que per tant avui tot just sumaria el segon podi de la temporada. I sembla ser que Fernando Alonso ho deixa córrer. El teníem a un segon de Lance Stroll a la volta anterior i ara ha passat a 1.8. I a 1.8 ni pots activar el DRS ni buscar l'avançament. Queden ja, dues voltes i escaig. Doncs em sembla que la gràcia serà veure si Hamilton no li pren.
No
li pren la volta ràpida.
1.16.6 s'ha quedat a 3 dècimes i l'enginyer de Max Verstappen li ha dit: molt bé, ja has fet la volta i ara, per favor, porta el cotxe cap a casa i vigila les ratlles blanques.
Li deia Verstappen que molt bé, que ara ja tinc el que volia. Com sempre diem, Quim, això dels companys d'escuderia és un formalisme, però aquí cadascú fa la guerra per la seva banda, siguin de l'escuderia que siguin.
Jo penso que Alonso, que és un dels puntals de l'equip Aston Martin, veient en la posició en què estaven, sisè Stroll, setè ell, deu haver pensat sé sisè o setè, a mi no em treu de pobre, diguéssim, jo
no,
el que vull són podis
vida
i victòries, i magnànimament deu haver dit: no l'atacaré, entraré just al darrere i així el tindré content, aquest noi, perquè portava un parell de curses una mica desdibuixat, i a pensar en la pròxima.
A vegades això pot ser important a llarg termini, també. Tenir contenta la gent del teu voltant, no saps en quin moment pots necessitar, entre cometes, un favor, no?
I Alonso ha demostrat en diferents ocasions al llarg d'aquest curs que està molt pendent d'Stroll, que l'assessora, que li fa de mentor, de germà gran, va dir en una ocasió que Stroll era el pilot d'Aston Martin pels pròxims 10 anys i que ell el volia fer créixer. Alonso està ja de tornada de tot, amb 41 anys ja ha fet la seva carrera esportiva, ja la té feta, i ara està molt pendent d'aquest company, del Lance Stroll, no? Que a més, si seguint el fill de l'amo, que és qui signa el xec de la nòmina a final de mes, doncs escolta,
no s'ha de fer el burro. No s'ha de fer el burro. El que signa el xec sempre l'has de tenir de bona. 170 punts sumaria Verstappen si acaba assegurant-se aquesta volta ràpida, que fa pinta que sí. 117 Checo Pérez, per tant s'ampliaria encara més aquesta diferència entre el primer i el segon.
De fet, veig ara a través de Twitter el compte de Movistar de Fórmula 1 una ràdio d'Alonso: dieu-li a en Lance que no es preocupi, només vull obrir forat amb els del darrere. Això els hi deia quan s'ha posat a un segon que comentàvem abans, com avisant, dient: tranquils, que no l'avançaré ni ho intentaré, només vull que no m'atrapin els que venen per darrere, en aquest cas Ocon, el vuitè.
Segur que és veritat, però tractant-se de Fernando Alonso jo mai estaria tranquil ni amb un missatge d'aquesta mena, tot i que és veritat que la situació d'avui, doncs home, és per pensar que sí. Per cert, dèiem al principi de tot que havíem d'estar atents a la remuntada de Charles Leclerc. Hi ha hagut algun moment en què semblava que anava molt ben encaminat, que va puntuar. Doncs tenim el monegàs de Ferrari 12è. No, segurament no li han anat les coses com ell esperava.
12è i a no res, a uns 8 segons de ser doblat per Max Verstappen. Ja no queda prou cursa com perquè l'arribi a doblar, però vaja, serà l'últim dels pilots amb la volta del líder, 12è, fora dels punts. En fi, una carrera per oblidar per Charles Leclerc.
Sí, per Ferrari, sí, perquè un cap de setmana sí, no? Complicat, eh? Cinquè Sainz fora dels punts, Leclerc, n'han tingut de millors, o en voldran tenir de millors d'aquí a final de Mundial.
I perquè a Verstappen no li deuen haver fet saber que tenia la possibilitat de doblar Leclerc, perquè és d'aquelles coses també que, no, que personatges d'aquest caràcter, mira, ja tinc la volta ràpida, doncs espera't, que... però no podrà ser, no podrà ser.
I Sainz cinquè, sortia segon, parlàvem al principi de la retransmissió que el podi, vaja, si l'avançava algun Mercedes, doncs era tercer, que és podi igualment, i no, al final l'han superat els dos Mercedes i el Red Bull en remuntada de Checo Pérez, i cinquè al final davant dels Aston Martin.
Som ja a l'última volta d'aquest Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona-Catalunya. No ha plogut ni una gota, excepte les de suor dins del cas de George Russell. Ha estat durant tota la cursa el cel ben tapat, tot grisot, però ni una goteta aquí al circuit, i això està absolutament dat i beneït cap a una nova victòria de Max Verstappen, amo i senyor del Mundial de Fórmula 1 ara mateix. Sembla impossible que no guanyi el seu tercer títol mundial aquesta temporada, i la pregunta serà quants, perquè això, fins que no canvien les dinàmiques, sembla que el que domina ho farà molts més anys. Max Verstappen ara mateix negociant el revolt 14 del circuit, aquest que tant li agrada, que s'hagi recuperat, i passant victoriós sota la bandera de quadres. Victòria de Max Verstappen, amo i senyor del Mundial, amo i senyor també del circuit, precisament el mateix escenari on va aconseguir l'any 2016 la seva primera victòria a la Fórmula 1. Avui repeteix triomf una vegada més Verstappen, guanyador del Gran Premi d'Espanya i més líder del Mundial. I mentre us explicava tot això, ara sí, Lewis Hamilton és qui passa segon per la línia d'arribada. El tercer serà el seu company de Mercedes, George Russell, que ho fa en aquests moments.
A 24 segons ha entrat Hamilton, a 32 Russell, a 35 Pérez.
Déu-n'hi-do.
Pérez, que també ha entrat a meta. Ara serà el torn de Carlos Sainz, cursa decebedora pel madrileny, que optava a pujar al podi. Ell sabia que no seria senzill, ja deia que en ritme de cursa ho tindria difícil. I atenció, perquè veiem Fernando Alonso, encara sense haver completat la cursa, dedicant derrapades als espectadors. Això sí que és fer afició a la zona de l'estadi. Ha fet lliscar el seu Aston Martin del darrere i ha aixecat la mà esquerra del volant per saludar la tribuna, un detall que s'agraeix. No ha atacat a Lance Stroll, que ara a l'última volta no el tenia gaire lluny, però Alonso, amb un resultat discret, setè, això sí, doncs ja ha volgut posar aquest punt de xou, que és de greix. Ep, sí que ha vingut Shakira.
Oh,
eh? Es veu ara per les imatges de televisió. Shakira, en fi, tornem a la pista. Ja. Tornem a la pista, això ja s'ha acabat. Verstappen primer, Hamilton i Russell l'acompanyen al podi. Sainz cinquè, Alonso setè.
S'ha guanyat el que tothom esperava, Max Verstappen, que no dona lloc a les sorpreses. El monoplaça també li està funcionant bé i, per tant, va camí de sumar un altre títol de campió del món. Queda molt, tot just som a la setena cursa, però no fa pinta que això hagi de canviar en propers mesos de competició. Hamilton, Russell, bon doblet aquí de Mercedes, segon i tercer pel darrere del que sembla insuperable Max Verstappen. 170 punts Verstappen, 117 Checo Pérez, 99 Alonso, 87 Hamilton, en aquestes primeres quatre posicions del Mundial de Fórmula 1, acabat aquest Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona-Catalunya. Això se'n va, Valentí, cap al Canadà, 18 de juny. Això és un altre circuit urbà, per tant, Valentí, no?
Semipermanent, podríem dir. Semi. Sí, està fet sobre una illa artificial que van fer amb la terra de quan van construir el metro de Montreal, al riu Sant Llorenç. Però sí, és un dels circuits clàssics del Mundial. Montreal a mi m'agrada molt.
Per entendre'ns, es pot qualificar d'urbà, però no té res a veure amb Monte Carlo, ni amb el d'Aràbia Saudita, ni Singapur, ni altres pistes que són una mica més, vaja, directament hi ha l'asfalt i el mur. A Montreal sí que hi ha escapatòries, diguéssim, com els circuits permanents, per bé que és veritat que doncs estigui situada en un enclavament, deixem-ho així, semiurbà, no?
Sí, però vaja, tot i que una fesomia totalment diferent de circuit, però el gran favorit ja sabeu tots qui és, no?
Sí, també guanyarà allà Max Lance Verstappen,
Stroll, que
eh?
Corre a casa. Ah, no, perdó.
No tinc de cap Verstappen, això ho té controladíssim una temporada més i va a camí de guanyar amb Red Bull el Mundial. Clar, queda més de mig Mundial i segurament això a l'organització del Mundial no li agrada molt, Quim Valentí, no? Que ja donguem per fet que Max Verstappen serà el campió allà el mes de novembre.
Bé, escolta, però això és una meritocràcia que tibin els altres també, tu. Tots ara mateix, a més, que hi ha la norma del límit de pressupost, no es pot dir que Red Bull gasti més diners que la resta, tots tenen els mateixos per invertir, eh? Ara, els serveis, això és un altre tema.
No, home, és evident que no s'ha de blasmar el qui guanya, que és qui ho està fent millor, no? De fet, en el món de l'esport i en el motor passa moltíssim que això va per eres, i quan hi ha un que agafa la seva era bona, doncs sol passar que guanya una pila d'anys, com va fer Schumacher, com ha fet Hamilton, com a les motos hem vist amb Rossi, amb Márquez, amb Doohan, etc. Però home, sí que és veritat que, sense treure cap mèrit a ningú, és clar que totes les curses les guanyi el mateix equip. Oh, fa una mica
però feixuc. Fa 4 dies totes les curses les guanyaven aquests senyors que ara van de negre, Mercedes, i Red Bull, sí, però ha estat capaç de capgirar aquesta situació.
Tantes de seguides, Valentí, vols dir?
Sí, doncs serà que Verstappen ara va camí del tercer títol i vés a saber si el set que té aquest senyor i Michael Schumacher no els acaba superant.
Clar, si ho diem ara, sembla clar que sí, el tema és que això pot canviar en qualsevol moment, no canviarà demà passat, però amb tants anys per davant fa de molt dir. Però sí, jo estic entenc la reflexió d'en Xavi, que no s'ha de treure mèrit als que ho fan bé, però seria més interessant si hi hagués una miqueta més de competició.
Sí, ara també és veritat que després aquests mundials necessiten d'una figura, no? D'una figura que arrossegui també. Estic pensant en el mundial de MotoGP, Quim, que és veritat que ara és molt més igualat, hi ha molta més incertesa, però que jo crec que estan desitjant tornar a veure un Marc Márquez al seu millor nivell, perquè és un tio que t'arrossega públic encara que vagi guanyant any rere any.
Sí, però això és interessant, no sé si fins i tot a nivell sociològic, perquè hi ha molta gent que potser li interessa menys l'esport en si i que el que vol és la celebritat, no? El gran personatge, i en aquest sentit és veritat que vas a veure les grans figures, però jo crec que des d'un punt de vista d'aficionat d'un esport en concret i no d'una personalitat, segurament és més interessant anar a veure una cursa o un partit de bàsquet o de futbol on s'arribi a un final igualat i no sàpigues qui guanyarà, que no anar-te'n directament a aplaudir el teu ídol perquè guanyarà la cursa o el partit. Que potser el primer dia estàs encantat d'anar-ho a aplaudir, però quan ja has vist 5 o 6 victòries, ostres, no ho sé, no?
Sí, és un bon debat. Segurament pel públic més específic agraeix aquesta igualtat, potser sí, per captar nou públic o gent no molt especialitzada en l'esport, sí que una figura així molt i molt marcada t'acaba beneficiant. 22 minuts i les 5. Farem una pausa. Valentí Fradera, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres, una gran experiència.
Amb el Quim Salvador estem pendents ara del podi de la cerimònia. Quim, faig una pausa i ara tornem. Això no para fins a la una de la matinada. Esports a la sintonia de RAC1.
Superesports amb Xavi Puig.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més. Ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 € al mes. Comercial Vilavila. Concessionari oficial Ford a Granollers.
Aquest estiu a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, es regalem un inflador Casals pel cotxe. I per les bicis, els inflables de la piscina, el patinet...
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins a l'1 de juliol. Consulta'n les condicions a carglass.es.
Busques cotxe o moto? Troba el teu vehicle a la Fira del Vehicle d'Ocasió d'Autovivo del 9 al 17 de juny a Sant Boi. Escull entre més de 500 vehicles de quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari i totalment garantits. Beneficia't de fins a un 30% de descompte i a més compra ara i no paguis fins al setembre. Informa-te'n a firadelvehicle.cat i autovivo.es.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Pot ser més eco, més tecnològic o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara Híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
Audi Center Barcelona Sud. El concessionari que batega està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca. Amb la primavera els dies es fan més llargs, ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1. Vine i descobreix el nou Obramat Sabadell, un magatzem fet a la teva mida per oferir-te la millor experiència de compra. Amb més de 20.000 productes de les millors marques professionals, líders del seu sector i el millor assessorament professional. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. També a Obramat.es, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
Dos minuts i tres quarts de cinc de la tarda, després d'explicar la victòria de Max Verstappen al Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona-Catalunya, s'acaba també el partit de Novak Djokovic a Roland Garros.
Ja és els quarts de final al Serbi, còmode victòria en 1:59 contra el peruà Juan Pablo Varilla, 6-3, 6-2... 6-2, això vol dir que tenim un duel de quarta final definit entre Djokovic i el rus Khachanov. A continuació, en aquesta mateixa pista, Philippe Chatrier, 20 minutets, 25 com a molt, començarà el partit entre Carlos Alcaraz i l'italià Lorenzo Musetti.
Moment de cerimònia del podi al circuit de Barcelona-Catalunya. Quim?
Doncs sí, ja tenim els tres triomfadors d'aquest Gran Premi d'Espanya al podi del circuit de Barcelona-Catalunya. Sona l'himne neerlandès en honor de Max Verstappen, el guanyador, al seu costat, a la dreta, Lewis Hamilton, que ha arribat segon, George Russell, que ha acabat tercer, un Red Bull, i els dos Mercedes en aquest podi del circuit de Barcelona-Catalunya, un Verstappen tranquil, eh? No veiem gestos d'eufòria, no ha estat una victòria que li costés d'aconseguir, en porta 5 de 7 aquesta temporada, i té tot el mèrit del món, però esclar, no se celebren de la mateixa manera com si són a l'últim moment o com va celebrar la primera que va aconseguir la seva carrera esportiva tot just quan tenia 18 anyets aquí al circuit. S'acaba la interpretació de l'himne neerlandès, aplaudeix Max Verstappen i ara vindrà el moment de les ampolles.
Estaran contents a Mercedes, no, Quim? Amb aquesta segona i tercera posició se li resisteix de moment la victòria. Vaja, a totes les escuderies se li resisteix la victòria, sí. Menys a Red Bull aquesta temporada, però avui com a mínim han xutat el pal amb aquesta segona i tercera posició.
Sí, i haurem de veure els següents grans premis quina és la tendència, però Mercedes ha anat prou bé tot el cap de setmana tenint en compte a la divisió que estan jugant. Malauradament per ells no estan podent competir amb Red Bull, però de passar a ser el quart equip per darrere d'Aston Martin, i potser també aquí hi hauria discussió de Ferrari aquesta temporada, Mercedes ahir i avui s'han situat clarament per davant d'Aston Martin i de Ferrari en un gran premi on tothom estrenava evolucions, sobretot aerodinàmiques, però també d'altres components dels cotxes, i ara caldrà veure si això es consolida o no, perquè, per exemple, els Aston Martin han fet mala cursa, però divendres semblava que anaven prou bé, sempre darrere dels Red Bull. En tot cas, resultat esperançador i molt necessari per una escuderia Mercedes que estava acostumada a guanyar-ho tot, com fa ara Red Bull, no fa tant de temps, i que ara està veient com si un dia col·loquen dos pilots al podi, que durant tantes vegades havia estat habitual, doncs com han fet avui, segon i tercer, ja és un bon èxit.
Doncs aquesta cerimònia del podi, tanquem de moment la comunicació amb el Quim Salvador, ara que aixeca el trofeu de campions, Roger Torrent, no?, qui li ha lliurat,
sí.
Quim?
Sí, és el president del circuit i conseller, a veure si no m'equivoco en el càrrec, diria que és d'Empresa i Treball de la Generalitat, que ha lliurat el trofeu.
Doncs el trofeu ja per Max Verstappen, un mes a la col·lecció que podrà penjar a casa o on vulgui, alguna de les seves mansions que deu tenir segurament el neerlandès.
Quim, no crec que li falti espai.
No crec que tingui problemes. Quim, després parlem. Fins ara.
Fins ara.
13 minuts i les 5, ara sí, aquesta la millor hora, sens dubte, no n'hi ha cap altra de millor perquè sonin els timbals. Això vol dir que entrem en el món de l'ultraesport fins del superesports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, Xavi, què tal? Bona tarda.
Avui toca nedar, Gemma. Avui venim preparats, neoprem, amb banyador, amb tot el que faci falta, perquè avui toca nedar a l'ultraesports.
Doncs avui, Xavi, ens llancem a l'aigua. Ara veurem si ens cal neoprè o no. Els hi preguntarem als protagonistes d'avui. I ho fem per una bona causa. El dia 17 de juny comença un repte, anar de Barcelona a Mallorca i tornar. És a dir, no només anar, sinó a més tornar nedant en benefici de la investigació del càncer infantil i de l'Hospital de Sant Joan de Déu. I ens acompanyen dos dels protagonistes d'aquesta iniciativa. Marc Guitart, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
I Àngels D'Antonio, bona tarda.
Bona tarda.
Amb tu, Marc, ja havíem parlat alguna vegada, perquè no és la primera idea que tens, sobretot per recaptar fons, perquè tu ets el pare del Xavi, de la Roser, i la Roser de petitona doncs va tenir un càncer de fetge, i t'has involucrat molt en totes aquestes iniciatives benèfiques. I ara et llences al mar.
Sí, tornem-hi. Havíem fet 32 quilòmetres fa 4 anys, vam intentar fer un primer intent des de Palma fins a Barcelona el 2021, però la mala mar va fer que no poguéssim, i ara tornem a intentar amb més gent, perquè serem de 5 a 7 nedadors, encara falta determinar els últims dos si poden venir o no, i anirem des de Barcelona, Castelldefels probablement, fins a Sóller i tornarem, sí.
És la teva organització, podríem dir, Swim for Children?
Sí, és un projecte que va sortir... Sí, però va sortir de forma innocent, sense pensar-hi.
I mira.
Sí, i ja fa 4 anys va agafar molta volada i seguim. I al principi va ser molt personal, perquè era molt íntim, perquè era la meva filla, però ara té 12 anys, és fantàstica i és pels nens que hi ha i que vindran, és buscar aquesta part.
No ho feu sols, ara en parlarem de tot plegat, però teniu el suport, Àngels, de Policies por Valientes. És la policia municipal de Terrassa.
Justa, així és. Fa uns 7 anys, més o menys, va néixer aquesta iniciativa com a complementària al neguit que tenim de servei públic. És a dir, nosaltres tenim unes feines assignades, unes tasques, però és anar una mica més enllà i vincular-nos, involucrar-nos encara més a la ciutat, i que la ciutat també s'involucrés en algun projecte de tipus solidari, i es va decidir que fos això, no? Donar visibilitat i recaptar fons sempre que es pogués, principalment la visibilitat, els diners benvinguts siguin, al tema del càncer infantil, a totes les criatures que són diagnosticades, que es considera una malaltia minoritària, perquè hi ha un diagnòstic infantil per cada 200 d'adult, tot i que són uns 1.200 a l'any, per tant, de minoritari absolutament res, i no tenen una investigació específica. Això vol dir que els tractaments són adaptats dels d'adults, totes les seqüeles que impliquen, totes les implicacions socials de vinculació educativa i tot això es veu alterat, i és una cosa que no té fons públics per a la investigació. I totes les iniciatives que porten diners normalment són de famílies, com bé diu el Marc, no?, que es veuen afectades i remouen-se-li terra per aconseguir diners per obrir una línia d'investigació que pugui salvar la vida d'aquests nens.
Però ets codirectora de campanya d'aquesta iniciativa. És habitual a la policia municipal que sorgeixin iniciatives d'aquest tipus?
Home, jo penso que sí. Pensa que és un col·lectiu que és això, la sensació, el sentiment de servei públic és present, a més el capital humà també és molt important, i jo penso que no són pas els únics, també hi ha alguna altra iniciativa d'algun altre lloc que han fet els escuts solidaris, també que han recaptat moltíssims diners, arran també de conèixer la nostra iniciativa, o sigui que penso que és un col·lectiu que es mou, que es vincula a temes solidaris, i no sé, tenim aquesta força i bueno, i aquesta sensació, no? De...
Molt bé. I us llenceu a l'aigua també o no? Això no.
Ho mirem des de la barrera.
Ho mirem, potser. Ajudem.
Però
no
animem,
col·laboreu
moltíssim, perquè a més les famílies estan molt involucrades, donarem suport, animarem, buscarem això, que el vincle del nedador, no?, amb els peques i que estiguin presents i que realment ho notin, i ells, les famílies, pensa que estan immensament agraïdes quan surt una iniciativa d'aquest tipus, perquè clar, és que algú els hi fa cas, es veu, no?, la problemàtica que hi ha, i que algú altruistament tingui aquesta força i aquesta energia per muntar això, que és que parlem això.
Sí, perquè sí. Ja hem vist altra gent que ho ha fet, eh? Recordo el Juan Manuel López, que és un triatleta balear, el David Meca fa molts anys. No és la primera vegada que es fa, però sí, és la vostra
sí,
primera.
Nosaltres,
no?,
a nivell professional estem molt lluny d'això.
Sí, òbviament.
De fet, comentava també l'Àngels, la idea també és que cada nedador representa un dels nanos. I de tot això també en volem crear un documental per poder donar aquesta visibilitat que comentava l'Àngels, perquè aquesta part emocional, aquest vincle, que no només és nedar, que molt bé, nedar està molt bé, és molt maco, si s'organitza i entrenant qui més o menys ho pot anar fent,
bueno.
Però aquesta part al final també, la part del vincle amb el càncer infantil i amb les famílies directament, creiem que era molt important. I per això també Policies por Valientes.
Molt bé. I ets tu un dels nedadors, el Daniel Rosinés, el Joan Carles Adell, el Jere Mateo, el Xavi García, el Jordi Vázquez, el David Vergés, ho he dit bé, o hi ha alguna baixa?
Sí, un parell d'ells que no podran, perquè al final per feina és impossible.
Complicat.
Però, bueno, vindrem un parell més. Però són una iniciativa que al final també veiem que és molt maca, perquè aquí és càncer infantil, però d'aquests nedadors ja que neden per la malaltia. Jo la setmana passada estava fent de patró a la OncoSwim i estàvem fent investigació per calcer de mama tripa negatiu, que també ens ajuden amb la recaptació. O sigui, aquest cop anirà de càncer infantil, però són molts petits projectes que també ens donen un cop de mà. Vull dir que al final és molt inclusiu. D'aquests nedadors, que no són aquí, també hi ha el Jere Mateo, que nada per B-Swim, que és natació adaptada, que és un que va tenir un accident, i fa natació adaptada i també us ho fa, vull dir que déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs anem a la part pràctica. Havíeu de sortir de Sitges i no podré ser.
Probablement no, perquè hi ha altres festivals i hi ha molta gent que probablement impedirà per temes de seguretat poder sortir d'allà. Llavors probablement gairebé ho tenim tancat, sortirem de Castelldefels.
Sí. I això serà el dia 17 de juny, la sortida, sí. Està prevista. Heu triat la data per algun motiu concret? Per l'inici d'estiu?
Vam triar la data, aviam, una perquè l'aigua comença a estar una mica no tan freda.
Això és un punt.
Sí, sí.
Després, a l'estiu costa molt trobar embarcacions, les embarcacions són cedides, els vaixells que ens acompanyen són cedits, a excepció ara mateix d'una embarcació pneumàtica que ens va fallar fa una setmana i mitja i estem sense pneumàtica, i sense pneumàtica no podem nedar. Llavors estem mirant d'aconseguir algú que tingués una pneumàtica de 5 metres amb un motor de 4 temps i volant, o més gran, és igual.
Sí, o sigui, fem la crida des d'aquí.
Sí, sí.
Què necessites, Marc?
Una embarcació de 5 metres o més, semirrígida, pneumàtica, amb un motor 4 temps i amb volant per poder anar assegut i fer la travessia, que és l'embarcació de seguretat que acompanya el nedador, que també es pot llogar, però clar, va en detriment de les donacions i no ho volem.
I si pot ser a Castelldefels, millor, clar, no?
Sí, ja, però si no la baixarem no faci falta.
Si no la mourem, no?
Sí.
Sense això no es podria fer?
No.
O la, no?
No, però és un tema de seguretat dels nedadors. Els velers no poden anar tan a prop com per protegir el nedador i no perdre, perquè enmig del mar, inclús dins la boia del nedador, portem sistemes de geolocalització, esperem que no, ningú ens perdi, no? Però aquesta por hi és, aquest respecte per la seguretat hi és. Llavors, anem, a nivell de seguretat, anem molt, molt preparats. Molt.
Vosaltres els acompanyeu, també, les embarcacions? O mireu des de la sortida?
Des de la sortida, ens quedarem a la sortida, animarem a la sortida, la tornada, evidentment, els acompanyarem, perquè sí que hi havia la possibilitat d'acompanyar-los uns metres, a tocar de platja, i a veure si ens llancem a l'aigua. Jo penso que sí, els nanos, i més comptant amb els nanos, que estan predisposats a tot, i com que la tornada és el 23, ja serà festa grossa per ser d'estiu. Sí.
La rebella, no? Heu fet una agenda de sortir del 17 i arribar del 23. Això és el que teniu pensat.
Sí.
No?
A veure, no som professionals, no som gent que anem aquí a signar un certificat conforme hem fet tot. Si hi ha mala mar i veiem que la seguretat és el primer, no pot ser, pujarem i ho hauríem de seguir. O si les corrents, perquè a vegades poden ser molt fortes, impedeixen que teòricament, per l'estimació de com nadem, a la velocitat que nadem, arribaríem sense problemes, però si per corrents molt fortes no poguéssim, doncs hauríem de fer el que hem de fer. És un repte solidari, no és un repte d'herois. No anava d'això,
no.
Va per recaptar diners. No. Mm-hmm.
I com descansareu?
Sí, llavors, com que som uns quants, anirem fent relleus. Llavors comptem poder nedar unes 6 hores al dia cada nedador. I ho repartirem, allà com ho repartim, però sí, i també de nit, dia i nit, el que sigui. Sí, sí.
Clar, dia i nit per fer unes, què, 70-80 hores en total? Una miqueta
no,
més potser,
són 6
no?
Dies. Sí.
6 dies. 6 dies, clar, sí. Clar.
Sí, 72, home, 70 d'anar i 70 de tornar, clar. Aproximadament.
Sí, sí, sí. Molt bé. Com menjareu?
També estem pendents de que
més,
una cadena...
Bueno, més que com, el què?
Estem pendents que una cadena de supermercat també ens pugui ajudar a esponsoritzar amb aquesta part, però si no també ho farem nosaltres. Però una nutricionista ja ens va dir, bueno, fem una compra gran on comprem molts litres d'aigua, només aigua, ni alcohol, ni...
Home, anem
a fer-ho...
Tot i que vingui de gust una cerveseta, no és el moment, no?
No, em sabia molt de greu, per alguns, però una mica era enorme, estem al mar, seguretat, no. I quan arribem, ja ens ho passarem
bé. Ja ho celebrarem, no?
Sí. Okay. I després, doncs, combinar tot el que és la part de cuina de carn, mica de proteïna, amb tota la part de carboni, verdura i fruita, tot barrejat. Menjarem normal, perquè al cap i al fi nedem 6 hores, en dormim 6 hores que puguem, i la resta del dia, doncs, fem vida dins dels vaixells.
Clar, imagino que ja contempleu les dificultats típiques, no? Si estàs nedant i estàs fent la digestió en posició horitzontal, doncs això pot provocar algun vòmit, algun mareig. Òbviament, els amics, no? Els amics, vull dir, les meduses i aquestes, no? Aquestes companyies que té el mar.
Sí, mira, venen de fet dues metgesses de l'Hospital de Vic, que també, per seguretat, ens ven a ajudar. Porten tot material per suport vital avançat per si hi hagués alguna complicació greu. Llavors, comentava, el tema de seguretat és a dalt de tot. Esperem que no passi res, però si no, doncs, bueno, estem, crec que estem preparats. Mm-hmm. També Sabadell Marítim també està avisada, Capitania Marítima, conforme fem això, ens donen els permisos, vull dir que sí, tot bé.
I heu consultat la meteorologia, o mira, aquesta és la data, ens llancem al mar, que passi el que hagi de passar?
El mes de juny sol ser un mes de bastanta calma a nivell de mar, però mai saps què et passarà, i en 6 dies, trobar 6 dies bons... És complicat. També és complicat trobar 6 dies dolents seguits. Llavors, creiem que anirà bé.
Molt bé. I què pot fer la gent si vol col·laborar amb vosaltres?
Doncs mira, primer de tot, ànims. Això, sobretot, de cara a ells també, és per xarxes socials i de més, i acompanyar-nos també quan ja estigui definit el punt de sortida i d'arribada. Jo penso que aquest caliu de la gent és imprescindible totalment, i ho estem vivint perquè és el que més ens demanen ells, de dir, escolteu, que vinguin les famílies, que... I és que ho necessiten, evidentment, és una fita molt, molt important pels que som així neòfits en aquest tema, i jo penso que això és imprescindible. Per tant, animem a tothom que participi i que estigui present. I després, a més, tenim un casquet de bany que tothom pot adquirir, i d'aquesta manera també col·laborar. Uh-huh. Si entrem a la...